COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo diria que uns 40 minuts, sí, uns 40 minutets ens queden per arribar a la una i per apurar Herrera en COPE. Ara des de Barcelona a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, però després no us libraréis de nosotros, perquè d'una, dues, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Aquí estem tots.
Quin panorama, tu.
Ja està la claca, fons, sempre, los animosos, los positivos.
No hay alguien más.
Hola, Gil, bon dia.
Bon dia, José Luis.
Quines ganes tenies de parlar. Com es nota que has estat tant de setmana calladet?
És que me las ponen la raya.
Hola, Carles.
Però la raya dentro.
Se me siente mi sorra.
I Montserrat està recuperant-se encara del rinovirus. Sí. Teòricament era un rinovirus. No
sabem. El rino lo estoy quitando, pero el virus me ha cogido cariño. Yo lo entiendo.
Doncs mireu, ja sabeu que al Collado li encanten els temes de salut, però és que resulta que avui és 23. 23 no de febrer, sinó d'octubre. I vol dir que avui comença la vacunació de la grip, contra la grip. Jo tinc aquí unes preguntes que després li traslladaré a la subdirectora de la Salut de la Generalitat, que són: primera, si una embarassada es vacuna contra la grip, el seu nadó també queda protegit? Segona pregunta: rentar-se les mans ajuda a prevenir el contagi de la grip? Per què només el 54% de la gent gran es posa la vacuna contra la grip? I després, per què el personal sanitari, metges i infermers, etc, que s'han de vacunar, molts no es vacunen? Per què no ho fan? Quant val una vacuna si tu vas a comprar a la farmàcia i te la vols posar? Jo ja ho sé, però no ho penso dir ara, ho diré després. Què us sembla? Us sembla bé?
Bé, sí.
Montserrat, tens alguna cosa que no sigui gripal, que informar-nos?
Mira, parlarem...
Qualsevol li porta la contrària a vostè en temes mèdics.
Calli.
Jo no atreviria pas.
Vostè una autoritat.
Calli.
Avui vull parlar d'aquella típica pregunta de quan una parella es queda embarassada, que diuen, però com li direm al nen o a la nena, no?
Oh, quin drama.
El típic drama, segur que vosaltres, que sou pares, ho heu patit a les vostres cars, no? Que diu, no, com l'àvia, no, com el tiet, no, com la cosina.
Això és terrible.
Bueno, doncs, diu la dita que de Joans i Joseps hi ha a totes les cases.
Sí,
proporcionalment, la majoria de Joans i Joseps són nascuts abans de l'any 60, com les Maries. Les Montserrats, hem de dir que vam estar de moda als anys 60 i 70, i els Jordis entre els 70 i 90. Els noms dels catalans del segle XXI s'assemblen poc als de la població en general. Són menys religiosos, més curts, més originals i d'influències més diverses. També predominen els que es diuen igual en català que en castellà. Entre els nascuts, entre el 97 i el 2016, els més freqüents són Marc, Àlex i Pol, això en quant als nens, i les nenes Maria, Paula i Laia. Quina preferència...
Maria és un clàssic.
Un clàssic, i no s'ha de perdre.
A totes les franges d'anys que has dit, sempre surt Maria, eh?
Sí, sí,
sempre,
sí.
Els pares indecisos, per exemple, per on tiren? Doncs la influència dels esportistes és molt important.
Messi, no em diguis.
Sí, sí, el nom de Leo Messi, per exemple, gairebé ni es posava a Catalunya, però a partir del 2010, i coincidint amb el millor Barça de la història, es va començar a posar de moda, però l'any 2016 va recular per primera vegada.
Però el nom més posat en Occident és el d'un jugador del Real Madrid, perquè tots som cristianos.
Sali, como decíamos, hay alguien más.
Bueno,
després tenim els noms de actors de televisió, de cantants, d'actrius de sèries de televisió, sobretot fa molt la gent que surt a les sèries, es queda molt el nom i la gent se li enganxa. Però que sapigueu que els noms avui en dia no són com els abans.
No.
Vosaltres tenim noms ja en
paquet. El cas d'alguns pares que posen noms raros als fills, eh?
Sí.
No me recordo quan va ser, hi ha alguna criatura que es diu Constitució.
Sí, del 78. El
78,
el 78 es posava Constitució. Sí, Constitució.
Ara
referèndum, no? Algun nen li posarà referèndum.
Senyor referèndum, bon dia.
Després, per exemple, el nom d'Artur Mas va caure en coincidint amb els anys en què Artur Mas es va presentar a les eleccions, l'any 2003, el 6, el 10 i el 12. I l'efecte Dijussori, però només va durar un any, perquè el 2015 hi va haver eleccions, però Mas no era cap de llista. Llavors la gent va decidir deixar el nom. No sé si Puigdemont, Carles Puigdemont...
Home, Carles, aquí tens un, Carles
no,
Rosada.
No, Carlos.
Ah, Carlos.
Carlos.
Ah, eres Carlos.
Carlos.
Pues jo tota, no, tota la vida no, dient-te Carles doncs i ara resulta que eres Carlos.
Jo sempre li he dit Carlos, però les... bueno, jo li dic Lossi.
Molt bé.
Jo li dic Lossi, però ja. Bueno, pels indecisos.
I un nom de Carles igual sí que de cau. De Carlos jo crec que
no. Jo vaig estar en un bateig la setmana passada i el nen li van posar Jordi.
Vull dir... Bueno, molt bé.
I era,
molt bé,
era la...
sí, s'ha de recuperar.
Tota la família, tota la família eren d'Extremadura. El capellà va fer a Sabadell va fer la missa en castellà perquè va venir tota la família d'Extremadura i li van posar el nen Jordi.
I és bo que s'aconsegueix. Per exemple, a Girona hi ha preocupació perquè s'està perdent el nom de Narcís.
És maco.
És Narcís, que és el nom de...
El patró de Girona és Sant Narcís. S'està perdent el nom de Narcís, Josep, Sisu, vull dir... Clar, és bo que aquestes tradicions...
Sí, home, sí, que no es perdin.
Escolti, atenció, atenció, senyor.
Res a dir, Gil.
No, em sento molt identificat en el sentit que a l'hora de posar-li nom a la nena li vam apostar per un nom que fos igual en català que en castellà. Va anar d'un tris que no fos Paula i va anar d'un tris que no fos Martina.
I va ser?
Emma.
Emma, molt maco.
Bonic,
molt
bonic,
bé, escolteu, atenció...
Que no fa al·lusió a res, vale. Perquè no hi ha cap Emma Mas, ni cap Emma Messi, ni cap història
de ja està, Gil, ja està. Ja, vale, molt bé.
Gràcies.
Doncs, escolteu, perquè això és important.
Farà fred, no?
No. Ahir vam veure tots plegats, suposo, si m'heu mirat la tele, els mapes dels meteoròlegs a llarg plaç, i arriba una bossa d'aire calent d'Àfrica, impressionant. No és broma.
No trec l'avui.
Torna l'estiu, Carles, ho saps? No?
Bueno, sí, serà una setmana de temps més propi de finals d'estiu que no pas de tardor, eh? Més clarines que no pas núvols, temperatures almenys avui que no són gaire elevades, però al llarg d'aquesta setmana començaran a pujar fins a arribar a un pic que seran, doncs, bueno, un pic d'aquests que dius, ostres, caram, que es ve finals d'estiu,
sí.
Que fan no calor, però bueno...
Castellada amb màniga curta.
Sí, podria castanyada. Ser, podria ser. Habitualment sol passar molts anys que per Tots Sants encara posen una màniga curta perquè fa caloret, no? Ara hi ha 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 14 a Lleida i 13 a Andorra la Vella. No hi ha incidències al transport públic i a la xarxa viària, només un problema. Hi ha un carril tallat a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Canovelles. S'hi estan fent obres, eh? Precaució.
Molt bé, i la notícia del matí és que dijous tenim ja s'ha convocat ple al Parlament.
Sí, hi ha ple al Parlament, on s'han de parlar de què pensa fer el govern de la Generalitat després de que el dissabte s'activés tota la maquinària ja definitiva i amb severitat de l'article 155 de la Constitució i, aviam, hi ha un marge de temps encara, tota aquesta setmana, fins pràcticament doncs el divendres al matí, que és quan hi ha el ple convocat al Senat per ja donar el vistiplau definitiu a aquest 155 de la Constitució i que, insistim, no afectaria a l'autogovern de Catalunya, vull dir, les competències es mantindrien, vull dir, la Generalitat continuaria tenint competències, el Parlament també, el que passa que no les exerciria els que l'estan exercint hores d'ara, sinó que seria administrada des del govern central, des de Madrid. En compte, no se suspèn ni l'autonomia ni el Parlament de Catalunya, és molt important perquè en alguns foros s'està venent això, que ens queden, que se suspèn l'autonomia. No se suspèn, serà gestionada per uns altres polítics, no pas els que...
Secretaris generals s'està parlant, no?, dels ministeris.
Això s'ha de determinar com ha de quedar concretat i perquè també poden haver-hi modificacions d'aquí al divendres. Veurem què passa el dijous en el ple del Parlament, si es confirma el que sembla que ha de passar, que al final el president Puigdemont tira pel dret i convoca o proclama la independència de Catalunya, amb la qual cosa es mantindria aquest 155 amb totes les conseqüències, o si finalment doncs, entra pel camí de la sensatesa, del seny, i convoca eleccions autonòmiques, que sembla ser que a hores d'ara és la possibilitat més llunyana, la possibilitat més remota. No ho vol ni una part del PDeCAT, no ho vol Esquerra, no ho vol els seus socis parlamentaris de la CUP, no ho vol el mateix Puigdemont.
Sí, però recordeu que no fa massa una hora, un ple conegut per tots, es va retardar una hora i en una hora van canviar molt les coses. Bueno, per tant, no queda una hora. Fins dijous queden molts dies i moltes hores.
Carles, per pensar-se les coses.
Gràcies, Carles.
Vinga,
que vagi molt bé. José Luis Gil.
El primer Pepe Collado.
No, el primer gol del Barça ho va dir tothom, no era legal, contra el Màlaga, no?
Home, tothom van veure el que vam veure.
Això t'ho dic.
Menys l'àrbitre.
Un culer aquí, la Montserrat, que també m'imagino que està d'acord amb mi, no?
No, però jo solo estuve mirando a Mitchell, la verdad. Amplié pantalla.
Hizo aquello, Mitchell, zoom.
Transmissió personalitzada, eh?
Sí.
Zoom, Mitchell, banqueta del Màlaga.
I,
no, michelada, dice michelada.
Michelada, no. Escolti, és dilluns, però és com si fos una extensió del diumenge.
Sí, sí, sí.
Perquè a les 8 de la tarda...
Hi ha partit.
Hi ha el Real Societat Espanyol.
Sí, senyor.
I a les 9 de la nit hi ha el Deportivo Girona. És un dilluns una mica raro, aquest. És un futbolísticament, perquè, clar, venim de la ressaca del Barça, venim de la ressaca del Madrid, que continua gris davant de l'Eibar. El València continua sent l'equip atracció i revelació de moment del que portem de campionat.
Gràcies a Marcelino. Marcelino.
También conocido como el Joselito de los banquillos.
Efectivamente, un senyor que no el van voler a on? Al Rayo.
I Simonez Zaza.
Sí, que la Montse recordo el moment i el segon que va dir que l'havien destituït del Rayo.
I Parejo, que està en un gran... Vull dir, que també
i està els... salvant el València.
Bueno, no salvarà el té segon, de moment.
El té segon, això.
Amb l'avantatge que no juga a competició europea aquesta temporada. Uh-huh. O sigui que el cansament que puguin arrossegar d'altres, el València no l'arrossegarà. Però, escolti, jo pensava que vindríeu avui de smoking.
Per què?
Perquè avui a Londres donen el premi The Best.
A qui li donen?
Home, jo suposo que li donaran a Cristiano Ronaldo.
Vale,
però bueno. Miri, ja m'hi avanço. La pregunta del dia pels copenautes blaugranes és: qui és The Best 2017?
The
Cristiano,
Best.
Messi, bueno. Neymar, Apripli, qui és el joueur Selemeyer.
Molt bé.
Deixo la cosa oberta.
Gràcies, Gil.
Bueno, que demà hi ha Copa del Rei,
també,
que
va jugar
al camp del Real Murcia, o sigui que ja...
I que no juga Messi.
Hi ha fins a 7 futbolistes alliberats, al nucli dur de Valverde, alliberats d'aquest compromís de Copa.
Qué bien lo está haciendo Valverde, ¿eh? Bueno,
sí, no, és el millor inici de temporada al Barça.
Un tío
serio,
callado,
entre Ernesto Valverde i el seu amic.
Bueno, no compare,
Si fem una enquesta entre els periodistes que fan el dia a dia del Barça,
bueno.
Jo crec que hi ha majoria aclaparadora.
Cada uno
és com és, deia Joan Manuel Serrat.
Mire, Oliveros, el vi a buscar. Adéu.
Avui els companys d'esports estaran contents perquè torna el PC Fútbol, para ellos Android y PC. Serà el nou regalo de estas Navidades, seguramente.
Digue-m'ho com apunte.
El PC Fútbol 2018.
PC Fútbol 2018.
Sí, després amplia la informació en Gil, que segurament algú li demanarà...
Quan val, Montse, quan val?
Ah, no sé, diner. Segur que diners, eh?
80 euros,
80?
No? 80 euros, vale. Sí, sí.
Bueno, doncs és un dels temes més comentats a la xarxa, a banda, òbviament, del hashtag amb la setmana del 155, perquè en teoria aquesta setmana
divendres
haurem de saber què és el que passa. Estem pendents, els serveis informatius, sobretot sobre l'última hora, del que passa políticament, però també s'ha de parlar del Congrés de l'Estudi de la Violència que està duent a terme a Sevilla. I un altre dels temes importants que avui parlen és la Lombardia i Vèneto. Saps que han fet un referèndum,
han votat. Ha guanyat que volen més autonomia.
Correcte,
no?
També es comenta molt a la xarxa. I després, per acabar, un apunt musical, perquè Justin Timberlake serà l'encarregat del show de l'Intermedio que hi ha en el joc de la Super Bowl 2018.
Perdona que tiri enrere, cosa que no és bo a la ràdio, però els referèndums eren legals.
Sí, sí.
Totalment legal a Itàlia. Molt bé.
Bueno, doncs, amb aquest punt de Justin Timberlake, recordeu la Super Bowl el 2018, posarà la música, que sapigueu que @copecatalunya és el nostre perfil del Twitter, del Facebook i també de l'Instagram. I no marxeu molt lluny perquè estem preparats ja per saber en què consisteix, com cada any, la vacunació de la grip.
Sí, senyora.
Que ha començat, eh?
La idea és superar el 3% en vacunacions en dones embarassades. A Catalunya, només el 3% de les dones en estat es vacunen. Per què?
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran, Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
La Linterna. COPE Catalunya i Andorra, amb José Miguel Cruz. De dilluns a divendres de 7 a 8 de la tarda a COPE Catalunya.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
Bueno, entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año.
año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera y Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan...
Está pasando. Estás en COPE. Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE Cataluña y Andorra. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no.
Doncs sí, ara sí que parlem de la vacunació contra la grip, perquè si no ho sabies, segurament ho saps, avui comença a Catalunya la campanya de vacunació contra la grip. Una vacunació que ens portaria a fer-nos diverses preguntes en veu alta. Primera, per què només el 3% de les dones embarassades a Catalunya es posen la vacuna contra la grip? Segona, si una embarassada es vacuna contra la grip, el seu nadó també queda protegit? Tercera, rentar-se les mans ajuda a prevenir el contagi de la grip? Quarta, per què només el 54% de la gent gran es posa la vacuna contra la grip? I cinquena, per què cada cop la grip ens visita més tard? L'any passat ens va visitar pràcticament al Nadal. I ara les respostes, amb la doctora Carme Cabeza, subdirectora general de Promoció de la Salut. Doctora Cabezas, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, ja he fet les preguntes. Ara les respostes les té vostè. Primera, per què només, és que és poquíssim, només el 3% de les dones embarassades es posa la vacuna contra la grip?
Doncs moltes vegades la dona embarassada és una dona sana en la majoria de les ocasions, que està en aquell moment de la seva vida en un moment vital molt important. Però no hi ha una consciència de malaltia com és normal, però és que moltes vegades relacionem molt vacuna de la grip o grip amb persones grans o amb persones que tenen un problema de salut crònic.
Sí.
Llavors costa el fer aquest altre canvi, aquest altre pensament, no? Però tenim una experiència molt recent en el nostre entorn que mostra que quasi o més del 80% de les dones embarassades estan vacunant per protegir el seu nadó de la tosferina i, per tant, que fan aquest pas de la vacunació. I volem, d'alguna manera, que aquest èxit que tenim amb la tosferina es contagi cap a la grip i que les dones embarassades es vacunin en el seu centre de salut o en el centre on fan el seguiment del seu embaràs i d'una manera molt fàcil i gratuïta durant tota aquesta temporada de vacunació antigripal.
Molt bé, que dura 2 mesos. Per tant, aquest és l'objectiu, superar aquest 3%. Següent pregunta, si una senyora, una dona embarassada, es vacuna contra la grip, el seu nadó queda protegit contra la grip, doctora?
Sí. Es produeixen uns anticossos en el cos de la mare que a través de la placenta passen cap al nadó. i que el protegeixen també durant el període de l'alletament mater. El període de l'alletament mater és boníssim per al nadó i també per la mare. I llavors és aquesta transmissió d'anticossos tant durant el període de l'embaràs a través de la placenta com després a través de la llet materna cap al nadó. I la protecció els 6 primers mesos de vida, que són un nadó també pot tenir més complicacions, i també quan encara no podem vacunar nosaltres de la grip, perquè les vacunes funcionen a partir dels 6 mesos.
Molt bé. Tercera pregunta. Sembla, el fet de rentar-se les mans sembla una cosa senzilla i habitual, però rentar-se les mans especialment ara, en aquesta època de l'any, ens podria ajudar a prevenir la grip?
Doncs en tot l'any i per tot. És a dir, en l'època de l'estiu pensem en les diarrees i en altres problemes també infecciosos. La millor mesura és rentar-se les mans. Però en l'època ara, que començaran primer els refredats i després ja quan sigui més fred ja tindrem la grip, la mesura principal sempre és netejar-se les mans molt sovint, i també després, quan ja si tenim tos, si tenim estornuts, també fer aquelles mesures que diem de si estornudem o si tossim, que sigui sobre el colze, utilitzar mocadors de paper i llençar-los, però sobretot això que hem dit, rentar-se les mans sempre, tota la vida, almenys 3 vegades al dia, però més vegades, si pot ser, sempre abans de menjar i sempre en les situacions en què hi hagi persones amb malalties víriques o malalties infeccioses al nostre costat.
Abans intentàvem animar i superar aquest 3% de dones embarassades que només es posen la vacuna de la grip. Ara intentem missatge, doctora, a la gent gran. Quan parlem de gent gran, que estem parlant de majors de 65 anys, no?
A nivell de Catalunya nosaltres tenim posat aquest límit als 60.
Ah, molt bé.
I per què ho posem als 60? Perquè avui en dia és difícil dir quan comença una persona a ser gran, però sí que sabem que a partir dels 60 hi ha més problemes de salut crònics, per exemple, més diabetes, més problemes respiratoris, més problemes del cor. Llavors, si ja posem aquesta recomanació a partir dels 60, ja agafem també altres persones en les que és prioritària la vacunació de la grip. I sí, com deies, tenim un 54%, per tant tenim un marge de creixement. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, en recomana un 75%. La mitjana a nivell de països similars al nostre, la mediana, és al voltant d'un 40%. És a dir, estem una mica millor que el que és normal en el nostre entorn, però tenim molt creixement encara per arribar a aquest 75%. I pensem que és la millor mesura per evitar complicacions.
Per tant, a partir dels 60, és a dir, que aquí qui us parla l'any que ve ja s'ha de vacunar. Doctora, per què cada cop la grip ens visita més tard? L'any passat recordo que ens va visitar pràcticament pels Nadals. Per què està passant això?
Doncs tot això té que veure una miqueta doncs, en aquest canvi climàtic que diem, no? D'alguna manera és quan arribi el fred, no? El fred fa, per un costat, que estiguem més en entorns tancats, i en aquests entorns tancats és més fàcil de transmetre les malalties aquestes infeccioses que transmeten per l'aire, per la tos, per l'estornut. Llavors, relacionat amb la fred, sempre grip s'acompanya de fred, i llavors és en relació a això que ve o no ve més tard la grip cada any. L'any passat va arribar més o menys el 19 de desembre, és quan ja van començar a estar per sobre del llindar epidèmic.
Molt bé.
I per això, molt important ara, en aquests mesos d'octubre, novembre, vacunar-nos de la grip. Ens necessiten unes 2 setmanes per trobar els seus efectes majors, i per tant, en l'època de la fred ja estarem ben protegits.
Si volem informació, podem anar a les 3.183 farmàcies que hi ha a Catalunya que s'han implicat en la vacunació, no?
Sí, o a les farmàcies, important, molt a prop de tots els ciutadans, i també als centres de salut.
Doctora,
sanitaris.
Per acabar, si jo no estic dintre d'un grup de risc, però em vull vacunar, puc anar a la farmàcia, comprar la vacuna, que em pot costar entre 7,93 i 15,92 euros, i amb aquesta xeringa de precàrrega jo em puc posar la vacuna?
Doncs el millor és que posi la vacuna un professional sanitari.
Molt bé.
Però si parla amb el seu professional, segur que li posaran.
Molt bé, però vull dir... És...
Sí, en principi la idea és que nosaltres comprem en diners públics per a aquests grups que són més prioritaris de vacunació, i és a nivell d'aquest entorn que la vacuna és gratuïta en els centres vacunals, i per sobre d'aquestes indicacions sempre és bo parlar amb el professional sanitari i segur que...
Que aconsella, clar, vull dir, sí, efectivament.
Que aconsella d'una manera personalitzada.
Si treballes, per exemple, cara al públic, doncs parla amb el teu metge de família i li dius, miri, jo treballo de cara al públic, però sóc jove, tinc 40 anys i em encostipo cada any, em convé la vacuna, i el metge dirà el que has de fer.
El metge i la infermera que estan al costat sempre tenen aquest coneixement personalitzat i basat en tota la història de la persona per fer la recomanació més acurada.
Doctora, com sempre, moltíssimes gràcies per les seves paraules. La doctora Carmen Cabezas, que és subdirectora general de la Promoció de la Salut. Gràcies, doctora.
Moltes gràcies a vostè.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
No te comas el coco por irte de vacaciones justo en agosto. Mejor cómete un coco en la orilla de una playa caribeña, en otoño o en invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo. El Caribe de isla en isla cuando tú quieras. Con todo incluido, olvídate del vuelo y hasta de las maletas por 1.149 euros. Pullman Tour Cruceros y a tope cocoteros.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabíais que cada año más de 100 millones de euros se quedan sin adjudicar a sus herederos legítimos en nuestro país? Es una cifra que en toda Europa podría alcanzar ni más ni menos que los 1.000 millones de euros. Propiedades inmobiliarias, bienes inmuebles, cuentas bancarias, joyas, dinero en efectivo van a parar al Estado al no conocerse los beneficiarios. Según datos del Consejo General del Notario, un 40% de los españoles fallece sin haber otorgado testamento. Y del total de estas herencias, denominadas ab intestato, el testamento acabará siendo nulo o ineficaz al no conocerse los herederos legítimos en un porcentaje estimado de un 10 y un 15% de los casos. Hoy vamos a hablar con Marco Lamberti, que es el director de Cutot Röhring en España, que se les conoce como, podríamos decir, como los buscadores de los herederos. Marco Lamberti, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? Buscadores de herederos.
Sí, buscadores de herederos. Técnicamente, genealogistas.
¿Cómo se empieza a buscar a un heredero?
Bueno, básicamente se empieza buscando los rastros de los familiares, empezando por los más cercanos y luego siguiendo por los colaterales.
La misión, imagino que del genealogista está muy presente en esa búsqueda.
Sí, sí, claro. Genealogista, que de hecho es un investigador, hace un trabajo fundamental, es un trabajo normalmente de campo, y y su cómpito es esto, el crear el vínculo, es certificar el vínculo entre los herederos y el causante.
Marcos, seguramente hay mucha gente que dirá, no creo que haya tantos millones de euros por ahí sin adjudicar, porque no se encuentran herederos legítimos. Los datos comprueban que así es, ¿no? Que hay muchos millones de euros, muchas propiedades que no encuentran a esa persona que se tiene que hacer cargo.
Sí, sí, es así, efectivamente. Nosotros estimamos que unos 100 millones de euros no se adjudican cada año, siendo esta una estimación a la baja. Es decir, que a lo mejor puede ser algo más.
Te escucho fatal, Marcos. Si te acercas un poquito más al teléfono, te lo agradezco, porque sí, te oigo bastante lejos. Imaginemos que alguien recibe una llamada y le dicen, imagínate que yo estoy en el trabajo, me llaman y me dicen, Monse, que eres heredera de tal persona. Sí. Imagino que la persona se debe quedar muy sorprendida al principio.
Sí, sí, al principio sí. Eso de la herencia del tío de América, que a todo el mundo les ilusionaría recibir una llamada, más un tema de película o de bar. Porque sí, efectivamente, luego el día en que llamamos al heredero para pedirle una cita, lo que sale enseguida es la desconfianza. Es normal que sea así, lo entendemos, eso hace parte de nuestro trabajo, naturalmente, buscar la mejor manera y forma de generar confianza, pero sí, muy sorprendido o desconfiado, y luego normalmente nuestro trabajo empieza en su vida, es decir, con un trabajo más de relación con la persona. Luego será evidentemente más técnico explicarle de dónde viene la herencia, el causante y tal.
¿Hay algún caso, Marco, que la persona os habéis puesto en contacto, habéis encontrado a ese heredero perdido y rechaza esa herencia?
El rechazo es algo que sí, que habitualmente la primera respuesta del heredero es un rechazo. Luego, como lo decía antes, el tema de las garantías que ofrecemos a los herederos, cuando entonces ellos ven entre las garantías la protección tanto a nivel jurídico como a nivel administrativo y financiero, decirle que son muy, muy, muy poquitos los que finalmente no nos confían en el encargo. Uh-huh. Menos de un 4%.
Os habréis encontrado, imagino que también, auténticas herencias, auténticos tesoros, ¿no? Que tendréis, sí, muchas anécdotas.
Sí, anécdotas y muchísimas. Tesoros, eso es otro tipo, un poco de... Es más de película, es decir...
Es como lo del tío de América, ¿no?
Exactamente, sí. Y al final, en España, por ejemplo, nosotros tenemos un valor promedio de la herencia del cada relicto en unos 350, 360 mil euros, que se compone normalmente por un piso y una cuenta de ahorro. Eso queda lejos de la herencia millonaria que entiendo que la mayoría de las personas pueden desear recibir. Pero bueno, primero tampoco está mal, y luego sí, evidentemente sí serán herencias mucho más importantes, pero son muy, muy poquitas. Muy poquitas.
Marcos, ¿habéis encontrado, no sé si la época de crisis se ha notado un bajón o una subida en vuestro trabajo, en buscar esos herederos?
No, la crisis no afecta a nuestro trabajo técnico, eso no, ni lo mejora ni lo empeora. Seguimos bien, creciendo cada año. Lo que sí afecta a la crisis es la fase final de la tramitación, es decir, llega siempre el momento en que los herederos quieren vender los bienes. Aquí es donde la crisis puede afectar un poco, es decir, que hasta hace unos años un bien inmueble se vendía rápidamente a un precio mejor que hoy. Hoy tarda más y a lo mejor el precio no es claro como era antes. Sí.
¿Buscáis, localizáis herederos a nivel mundial?
Sí, sí. A nivel mundial tenemos 45 despachos, entonces muy bien conectados. y eso para asegurar una cobertura a nivel global y el conocimiento del territorio y de las leyes locales. Eso no... Puedo decir que no existe ningún rincón en el mundo en que no, nosotros no podamos llegar.
Bueno, si aparece algún documento, alguna propiedad inmueble, alguna cuenta bancaria millonaria a nombre de Montse Rodríguez Cope, ya tenemos la línea directa. O sea, tú me llamas y lo arreglamos rápido, ¿eh? Te agradezco mucho, Marco Lamberti, director de Cutot Rockring España, que son los conocidos como los buscadores de herederos. Son una empresa que ostenta el liderazgo en la localización de herederos a nivel mundial. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y estoy convencida que tarde o temprano nos vamos a encontrar, Marco. Muchas gracias.
Bueno, ojalá. Buenos días.
Un abrazo, muchísimas chao.
Gracias. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Igual tenim un tío en América, ¿eh, Montse?
Bueno, yo creo que en Cádiz, sí. Pero...
Yo tengo uno en Argentina, en América del Sur, que igual no es lo mismo. Hola, Carmen.
Hola, buenos días.
Ahora que hablábamos de herencias,
sí.
Lo de los kilos también se hereda, Carmen.
Ah, mira, no. mira, ha tocado la fibra.
Ha tocado ahí, en
mira,
Indiana.
Poca no. actividad física y sueño irregular puede activar el gen de la obesidad.
Correcto, pero aumenta el riesgo de la obesidad. Yo insisto, y lo he dicho en alguna ocasión, hace ya algunos meses que no lo digo. Mira, vamos a aprovechar para repetirlo. La obesidad no se hereda hoy por hoy en el siglo XXI. Uh-huh. Si seguimos por el camino que vamos, seguramente ya empezará a dejar patrón genético, ¿no? Pero hoy por hoy, afortunadamente, no. Es decir, estamos todavía en momentos de reversibilidad, afortunadamente. Pero este estudio que me enseñaba Pepe, que Pepe siempre es mi suministrador
de noticias. La Montse, Montserrat...
Sí, hay que decírselo a los oyentes que lo sepan, ¿eh?
Sí, sí, es la buscadora no de herederos, sino de noticias.
¿Eh? Efectivamente es así. Es decir, si yo tengo poca actividad física, quemo pocas calorías... Y por lo tanto tengo más predisposición o más factores que me influyen en el sobrepeso. Y luego el sueño inquieto. El sueño inquieto, en definitiva, de lo que habla es de un sueño no reparador. Es decir, duermo, pero no descanso adecuadamente. Una cosa importante que tienen que saber los oyentes es que la energía que nosotros necesitamos cada día, como si fuera el coche, ¿no?, lo que necesita para moverse, viene de dos fuentes fundamentalmente. Lo que comemos, los alimentos, que hacen como si fuera la gasolina, y el sueño, que lo que hace es como si fuéramos una pila, una batería que nos recargamos. Pues bien, cuando ese sueño no es reparador, es decir, no me recargo suficientemente, entonces, ¿qué pasa? Se me dispara, me busca la energía más por el otro lado, que es el alimento. Y esto me hace, por ejemplo, pues comer más, comer a veces con ansiedad, y si esto le uno que no me muevo, bueno, pues blanco y en botella transparente, leche, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con este resultado, pero si me permites, hoy quiero anunciar una cosita que hablaremos más el próximo miércoles. La terapia hormonal sustitutiva. Sí. ¿Esto qué ocurre? Se están abriendo ahora muchísimos centros, como centros de anti-aging, que luchan contra el envejecimiento, sí. ¿No? Donde se están utilizando productos hormonales para recobrar esa vitalidad. Bueno, en primer lugar, explicar que yo no estoy en contra ni estoy hablando negativamente de estas terapias. Solo quiero anunciar que no existen los años de evolución suficiente para saber este suministro de hormonas extras en momentos de nuestra vida que no los producimos, ¿qué tipo de repercusión nos puede dar? Yeah. Esta es la primera cosa. Y luego yo quiero insistir siempre en el tema que yo trato, la obesidad. Si yo soy obeso, si a mí me están sobrando 30, 40, 50 kilos o 20, ¿de qué me hablan a mí de anti-aging? Es decir, si yo lo que quiero es un proceso de rejuvenecimiento, pero no en el sentido de arruga, sino un proceso de mi cuerpo se sienta muchísimo mejor, lo primero que tengo que hacer es perder el peso. Y cuando yo ya pierdo el peso, y en el caso concreto como nosotros lo hacemos con el apoyo homeopático, con la motivación que damos al paciente, con los remodelamientos en los que usamos la homeopatía, etcétera, etcétera, lo primero que el paciente ve, primero sus analíticas son perfectas, lo cual ya es signo de que ese proceso de mejora interna se ha producido. Y también el aspecto externo que el paciente tiene. Entonces, reflexionar un poquito y entender que cuando existen causas importantes como son los kilos de más, que no nos olvidemos, el sobrepeso afecta a una de cada dos personas. Primero normalicemos, lleguemos a nuestra peso forma y luego a partir de ahí el rejuvenecimiento viene solo, se cuela solo en nuestras vidas, porque llegando a ese peso forma nos vamos a sentir mucho mejor.
Sería empezar la casa por el tejado, ¿no?
Correcto. Es decir, yo era la reflexión que quería hacer, porque sí que es verdad que todos pretendemos el elixir de la juventud. Te lo digo porque ahora en revistas de estas del corazón está saliendo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es, antes que pensar en tomar, por ejemplo, estrógenos, las mujeres, ¿no?, que sabemos de los riesgos de cáncer que genera, bueno, pues a lo mejor simplemente perdiendo un poco de peso, haciendo una alimentación sana, ya estoy haciendo un proceso de anti-aging en mi organismo.
Claro, es decir, está claro que si pierdes peso y acabas en tu peso adecuado, ideal, estás rejuveneciendo. Totalmente, todo el mundo te lo dice, pareces más joven, estás más guapa, estás más guapo.
Muchas veces se hacen analíticas, que yo siempre digo que si yo estoy vieja, a mí no me hace falta ninguna
analítica. Usted no está vieja, ¿eh? Usted no está vieja, perdone que le diga.
Pero quiero decir, si yo estoy vieja, yo me miro al espejo y yo ya me doy cuenta que algo no hay. Vale, una analítica me confrontará y me dirá cómo estoy hormonalmente, etcétera, etcétera. Pero por eso yo creo que hay que ir desde el sentido común. Es decir, primero, tratar el problema base, que en este caso lo estoy relacionando con el tema del sobrepeso, o por ejemplo un envejecimiento en la cara. Si yo no me bebo 1.5 litros de agua al día, ¿qué crema hidratante me quiero comprar?
Sí, señora.
Si la mejor hidratación viene de dentro afuera.
Claro,
¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, ese es el sentido común que nosotros aplicamos siempre con nuestros pacientes.
93-414-3631. 93-414-3631. Ahí está el teléfono de la doctora Torrejón. Gracias, Carmen.
Hasta el miércoles.
Y si alguien ha malentendido una cosa que he dicho hace unos minutos, que quede claro que quien nos habla considera que el referéndum que se realizó en Cataluña el 1 de octubre fue ilegal. Los que se han hecho en Italia son legales porque los autorizó el Estado italiano. Gracias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado. Las ejecutivas de los principales partidos se encuentran reunidas para valorar las medidas aprobadas por el gobierno para actuar en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución. Medidas que podrían variar de aquí al viernes, ha dicho esta mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en función de lo que haga el presidente Carles Puigdemont en el pleno convocado este jueves en el Parlament. La postura del PSOE sigue siendo la misma. Lo acaba de decir el portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, que comparece a esta ahora en la sede de Ferraz. Allí está Ricardo Rodríguez.
El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, sigue primando la unidad de acción con el gobierno en la aplicación del 155, toda vez que el autogobierno en Cataluña ha sido sustituido por el caos. Así ha arrancado su comparecencia Óscar Puente tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva, que ha mirado de reojo lo que tachan de puntuales desmarques del PSC, pues la coordinación con Miquel Iceta, insisten, es total. El portavoz ha dejado la puerta abierta a una consulta futura a la militancia de las decisiones adoptadas. Escuchamos ya a Puente en directo.
Y eso es lo que se le estaba pidiendo, y fórmulas seguro que hay muchas. No voy a entrar ahora en cuáles en concreto, pero yo creo que es bastante sencillo.
La voz en directo de Óscar Puente desde la sede de Ferraz. Y la Comisión Europea acaba de valorar las medidas aprobadas por el gobierno, esas medidas en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, medidas que respalda. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Europa respalda las medidas del gobierno ante el desafío independentista de Cataluña. Están dentro, aseguran, del orden constitucional español.
La posición es bien conocida.
Nuestra posición es bien conocida, ha dicho el portavoz del gobierno de la Unión Europea. Respetamos el orden constitucional y jurídico de España. Estas medidas se inscriben en ese contexto constitucional. Apoyo, por tanto, a las medidas presentadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Europa descarta el diálogo y cualquier tipo de mediación.
¿Y qué más está pasando a esta hora, Antonio Raiz?
En la Audiencia Provincial de Cuenca estamos a la espera de que comience la declaración de Sergio Morate. Se le juzga por el doble asesinato de su expareja Marina y su amiga Laura Hoyos. La fiscalía pide para él 47 años de cárcel. Cuando Morate entraba a la sede judicial conquense, se han vivido momentos de tensión. Familiares y amigas de las dos asesinadas le han gritado asesino y criminal. El déficit público de España sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Según el dato de 2016, confirmado hoy por la Oficina Estadística Comunitaria, el déficit español se situó en el 4,5%. Es alto, pero cumple y se sitúa una décima por debajo de la cifra a la que se comprometió el gobierno con Bruselas. Y en Italia, después del referéndum de autonomía en las regiones de Lombardía y Véneto, el partido xenófobo de la Liga Norte ha anunciado hoy que estudian plantear consultas similares en otros puntos del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de deporte, en concreto de running, y de cómo este ejercicio está ayudando a una religiosa estadounidense a desarrollar su vocación, ¿es así?
No le voy a quitar el trabajo a los compañeros
a los deportes, ¿no?
Pero ya sabes que correr se ha convertido en una práctica habitual en nuestras grandes ciudades, y la historia que vamos a contar es la de una monja estadounidense que practica el running, como tantos, pero ella lo vive de diferente manera. Su caso ha saltado a la luz en el diario Runner World, que cuenta historias de ese mundo, y se ha sorprendido al encontrar a una monja que sale a correr vistiendo su hábito y que ha llegado a correr ya una maratón. Lo más importante para ella es que durante la carrera puede encontrar a muchas personas y rezar por ellas. Puede ver rostros que reflejan muchos problemas y decir, Señor, ayúdalos en aquello por lo que están pasando. Sor María tiene 33 años ahora y dice que le gustaría participar en otra maratón, pero su prioridad es servir y no sabe si podrá dedicar el tiempo para preparar semejante carrera. Bueno, más detalles de toda esta historia en un ratito en El Espejo.
En una media hora la escuchamos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues siguiendo con los deportes, hoy se entregan los premios de Best con Cristiano Ronaldo como protagonista. Luis Munilla.
¿Qué tal? No son Sor María, pero están bien. Son los premios de la FIFA, los mejores de la temporada pasada. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y el Real Madrid en general apuntan a grandes protagonistas esta noche. Londres, Miguel Ángel Díaz.
Celebra la segunda edición, se ha cambiado el escenario, en este caso no es Zurich, es Londres, y se va a celebrar en el London Palladium. A las 9:30 p.m. se va a anunciar el mejor futbolista de la pasada temporada. El gran favorito es Cristiano Ronaldo, que va a competir con Leo Messi, que en este caso sí va a asistir a la ceremonia, y con Neymar. A las 8:52 se anunciará el mejor portero. El gran favorito es Buffon, que compite con Neuer y con Keylor Navas. Y a las 8:48 se va a anunciar el mejor entrenador. Zinedine Zidane es el gran favorito, compite con Conte y con Allegri.
En la Liga hoy se cierra la jornada con dos partidos, a las 8 Real Sociedad Español, a las 9 Deportivo Girona. También se cierra la jornada de segunda con el Cultural Leonés Albacete, que es a las 8:30. Y todo esto en la previa del arranque mañana de los 16avos de final de la Copa, con 6 partidos, entre ellos el Murcia-Barcelona. El equipo de Valverde, recordamos, sigue como líder firme de la Liga después de marcar el mejor arranque liguero de su historia.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal si seguim? Clar que sí. Ara seguim des de Barcelona a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Millor dit, més que seguir, comença el migdia fins a les 2 amb el senyor Losada. El senyor Losada, el Carles, és com... Ho recordeu aquell monjo que tenien penjat allà a les cases de pagès, que estirava el braç? Si plovia, el tenia a dalt, i si no plovia, el tenia a baix. Doncs és el meteoròleg del programa. Hola, Carles.
Què tal?
Com estàs? Tu no havies vist mai aquesta estació meteorològica?
He vist de tot. Pràcticament de tot, amb qüestió de meteorologia, sí, sí. Però bé, les coses han avançat molt,
sí? Avui
en dia.
Home, i tant, sí. No cal...
El frare, que anava pujant i baixant. En fi,
jo el que
puc dir... Sí,
més del que sembla, Montserrat. Sí, ja. Més del que
ara es diu viejunos.
Viejunos. Bueno, sí, però... Escolta...
No, si jo tengo uno que me regalaron. Veus? Que hizo l'aniversari del frare. No.
Veus?
Fa 4 anys va ser l'aniversari de l'aparell aquest,
sí.
Que hi ha una marca de joguines que se la va empoderar i va fer 4 anys que va complir no sé què i em van regalar un.
Sí, senyora, sí.
I funciona?
Sí.
No.
Bé, no funciona.
Vostè se decía de mi.
El Gerard del Collado el que funciona, el genoll del Collado.
Pues sí. Voleu sentir el meu genoll?
No cal.
Mireu el soroll que fa crac.
Ja he tingut un moment mèdic amb la grip, doncs
sí, no cal,
deixem-ho
ja
córrer.
Però ja està, Collado, tranquil.
Parlem del temps, que és el que li interessa a la gent. Comencem setmana, que estarà marcada. Voleu deixar parlar i explicar a la gent quin temps...
És que si expliquem a la gent el que està passant...
No ho expliqui. Vostè, silenci. Escoltin-me a mi, que els vull explicar que comencem una setmana que estarà marcada pel bon temps arreu de Catalunya, amb més clarines que no pels núvols i temperatures que avui són una mica baixes, però que a poc iran pujant al llarg d'aquesta setmana, quedant un final de setmana, un cap de setmana, doncs jo diria que pràcticament de finals d'estiu. Ara mateix hi ha 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 14 a Lleida i 13 a Andorra la Vella.
No hi ha cap incidència al transport públic i a la xarxa viària. Encara precaució, si heu de circular per la C-17 entre l'Ametlla de Vallès i Canovelles, hi ha un carril tallat degut a unes obres que s'estan realitzant. A la resta, força fluidesa, per sort. Comencem la setmana doncs amb relativa tranquil·litat.
Si la notícia que donaves a les 12:20 era que dijous hi haurà ple del Parlament de Catalunya, la notícia que has d'explicar és que el senyor Puigdemont, el president de la Generalitat, vol anar al Senat a parlar.
Vol anar al Senat. Hi ha un període d'al·legacions que pot presentar el president de la Generalitat a totes les mesures que es van posar en marxa el dissabte al Consell de Ministres i que estan ja dins del Senat. Una comissió avui de senadors ha de començar a tramitar-les i presentar-les al ple de divendres. Abans, el president català té la possibilitat d'anar al Senat, d'anar a la Cambra Alta i de presentar les seves al·legacions. Avui, el que es comentava al Parlament aquest matí era que la voluntat del president Puigdemont és anar al Senat i presentar ell en persona aquestes al·legacions i intentar suavitzar almenys aquest 155 que es va presentar, que es va posar sobre la taula amb tanta contundència i tanta severitat després de tot el que ha passat a Catalunya les últimes setmanes, els últims mesos, i que tot ve arran d'aquells famosos plens que va haver el dia 6 i 7 de setembre, on va caure doncs pràcticament tota la legalitat per terra. Veurem com acaba. Estan pendents al Parlament també de quin dia el president Puigdemont va al Senat a presentar aquestes al·legacions. El ple es convocarà el dijous, està convocat pel dijous, no hi ha hora fixada, i també serviria, doncs, segons vol els que han presentat la petició de convocar aquest ple, que són Junts pel Sí i la CUP, doncs presentar, entre cometes, batalla davant del que és aquest 155 tan sever que hi ha sobre la taula ara mateix.
Però sempre el senyor Puigdemont aniria abans al Senat que es convoca, que fer el ple al Parlament.
Sí. Jo crec que el dimecres o entre dimarts tarda i dimecres al matí a presentar al·legacions. Crec que acaba el dimecres a la tarda les al·legacions, el dijous ja es tanca el que és l'esborrany o la proposta que presenten els senadors al ple del divendres, amb la qual cosa doncs hi hauria d'haver una sortida al tema doncs abans del dijous, abans del ple del Parlament. Aviam també que s'aprova en aquest ple i tot esperant el que s'acordi el pròxim divendres. Temps convulsos.
En aquest ple convocat per dijous al Parlament de Catalunya, en cap cas s'ha previst parlar de la DUI?
No hi ha res previst parlar de la DUI. La convocatòria crec que té 4 o 5 punts de l'ordre del dia, tots basats en el famós 155, com s'ha d'aplicar, com s'ha de contestar, què contempla aquest 155, què ha de fer el govern de la Generalitat. No es parla en cap moment de la DUI ni de cap declaració d'independència. Sí que al final l'últim ple de l'ordre del dia és, com sempre, pregs i preguntes i alguna proposició que es pugui presentar. Qual cosa podia haver-hi, doncs, aquesta possibilitat de que s'introdueixi la declaració unilateral d'independència. És especular a hores d'ara, però el camí queda molt clar. O eleccions autonòmiques i suavitzar el 155, o s'aplica la declaració d'independència i malos tiempos.
Senyor... Adu i l'Osada.
Efectivament, adu i l'Osada. Però no, espereu, perquè és molt bo. Mira, d'aquí, ara quan parli el senyor Gil, els 30 segons que té assignats per parlar d'esports, després la Montserrat farà mirar les xarxes, i després ens visitarà un senyor, és un gran senyor, és Leopoldo Abadía.
Hombre, un mestre de l'economia.
Sí, efectivament. Doncs ha fet un llibre que està basat en la seva experiència familiar, té 12 fills i 48 nets. Però és que em va explicar una cosa que, vull dir, ens va explicar una cosa que ha sortit en tuit, i la Montse m'ho deia també, que ha estat viral. Ell és aragonès, estava l'altre dia a Saragossa, agafa un taxi i el taxista, però no era una broma, li va dir, senyor Abadía, ¿por dónde lo llevo? Iban a anar a l'hotel Gran Plas de, o així, de Zaragoza, i deia, senyora Abadía, ¿por dónde lo llevo? ¿Por Constitución o por Independencia? I, que són dos carrers de Saragossa. I el senyor Abadía diu, prefiero que me lleve por Constitución. I ho va publicar el seu fill al tuit, i bueno... Viral.
Bona,
la Twitter,
Bona elecció, és la menys arriscada.
Era la més barata, també, crec que la carrera era més curta.
No sabia que tenia vostè aquest coneixement de la orografia de Zaragoza.
Adéu, l'Osada!
Gran llibre. Gran llibre.
Abuelos al borde d'un ataque de nietos. D'això parlem d'aquí no res. Gràcies, Carles.
Vinga, fins ara.
2:20.
He estat buscant el que costa el PC Fútbol. L'Osada és el juguete de esta Navidad, te digo, porque el PC Fútbol 18...
ya ha salido. Qué y mal. El precio, pues, ¿tú qué me habías dicho antes?
Entre 80 y 90 euros.
No, vale, entre 34 y 55 euros. Ah, sí. O sea, ir preparando la paga.
Pero eso es la versión online, Montserrat.
No, no, la del PC.
Sí, la del PC.
La de PC val, es la més econòmica, val entre 34 i 55.
I la de consoles.
I la de consoles. I la de consoles crec que està també en aquell preu, ho he estat mirant, però bueno, que...
Estáis quitando parte de mis
30 segundos. Que te prepare 60 euros al PC.
No, no, poca broma, que jo amb el Cádiz vaig arribar a la Lliga de Campions amb el PC Futbol.
Veus?
Poca broma.
Gil, endavant.
Vinga, top. En el món del bàsquet, segona derrota del Barça, en aquest cas a la competició domèstica, l'ACB a la pista d'Estudiantes, 80-70. Sembla ser que fora de casa el Barça aixeca certs dubtes. Tot tornant de Madrid i abans del partit d'Eurolliga contra els Alguiris parlarà Sito Alonso. El sentirem a Sportscope perquè serà d'aquí una horeta i una mica més. I el que és oficial, que tothom sabia però ja és oficial des d'avui, Aaron Palmerson, que és un crack d'això de l'handbol, ja és jugador del Barça. Arriba des del Vesprem, en farem una radiografia.
Vesprem?
A Sportscope.
València? Vesprem?
Vesprem d'Hongria.
Ah, vale.
Sí, sempre juguen pel Vesprem. En el món del motor, recordem, Joan Mir ja és campió de Moto3, Marc Márquez més a prop del títol de MotoGP, Lewis Hamilton més a prop del títol de Fórmula 1. Ens havíem deixat la pregunta en clau blanquiblava.
Exacte.
On vale. posaríeu més titulars? Avui a Anoeta o a l'Eliodoro contra el Tenerife a la Copa? facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope. Esperem les vostres respostes.
Gràcies, Gil. Adéu. Montse, com està la Twitter, que diu el Gil?
Bueno, no ha canviat gaire la cosa. Es continua parlant de la setmana del 155, setmana clau, i hem conegut que el president Puigdemont, si tot va bé i troba bitllet de l'AVE, imagino que anirà a l'AVE, anirà fins a Madrid. La cosa és molt seriosa, el que passa que l'hem de posar un amic un
hombre,
punt.
Hombre.
Però bueno, dins d'aquesta setmana hem conegut que el president Puigdemont, el president de Catalunya, té previst anar-hi a Madrid. A banda d'això, també parlem i es parla molt del Congrés de l'Estudi de la Violència que s'està donant a terme a Sevilla i es parla del PC Futbol. Encara que sembli que jo vull jugar al PC Futbol, no és el cas, però és que no paren de parlar d'això. I més que res, perquè estem a punt de tocar les Nadals del 2017, Collado. I ja he començat a veure els primers anuncis a la tele de la Navidad.
Sí, senyora.
I a banda de la loteria. Per cert, parlem de la loteria perquè s'han perdut molts calés a Catalunya amb el tema de la Loteria Nacional. Parlarem al llarg d'aquesta setmana. I dels temes també començats musicals, el Justin Timberlake, aquell noi tan guapo, tan simpàtic i que canta tan bé, estarà present a la Super Bowl 2018 perquè serà l'encarregat del show. És aquell noi, per qui no sàpiga qui és, que va sortir amb la germana de Michael Jackson, te'n recordes, la Toya o la Janet, no me'n recordo, i portava un... Bueno, com un corpinyo, i el Justin Timberlake li va aixecar sí. i va sortir una estrella
sí.
al pit.
Ho recordo.
Te'n recordes aquella imatge,
sí, quin
no?
Marro,
doncs el Justin Timberlake és aquest
sí, sí.
Bueno, @copecatalunya, al Twitter i al Facebook. No marxis, perquè ja estic veient ja...
Leopoldo Badia.
Leopoldo.
Sí, sí.
Perdió el negocio familiar por los incendios, pero Nelson está decidido a seguir adelante.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas.
Usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
¿Cómo va a quedar esto, Pepe Domingo?
Lo tenemos todo. Los comentaristas, los públicos, el partido, la radio.
¡Aquí huele a fútbol!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Es el equipo líder de la radio deportiva.
Eres tú.
Eres COPE.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Y seguimos en Herrera, en COPE, Cataluña y Andorra. Nuestro invitado de hoy nació en Zaragoza, tiene 12 hijos y 48 nietos. Lo contrataron en una empresa porque querían a un aragonés. Es ingeniero industrial y durante 31 añitos fue profesor de IES. El día que publicó La crisis ninja y otros misterios de la economía actual, su vida, 2008-2009, cambió totalmente y ahora es como otros tantos abuelos al borde de un ataque de nervios. Es Leopoldo Abadía. Leopoldo, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Yo también.
¿Tanto cambió tu vida aquel 2008-2009? ¿Tanto?
Claro, porque yo era un señor normal y tenía amigos convencionales, pues como tú, como gente normal. Uh-huh. Y ahora pues soy amigo de aquellos y tengo otros amigos pues distintos. Uh-huh. Pues yo ya digo que soy muy amigo de Risto Mejide, de Mario Vaquerizo y Alaska, de Mojinos Escocíos. Uh-huh. Pues claro, y son personas que además que me han enseñado muchísimo. Uh-huh. Porque trabajan muchísimo, le han vuelto la cabeza a todas horas. Yo de verdad me ha sorprendido porque siempre pensabas, bueno, dos que salen la tele diciendo tonterías, esto, no. Hay que fabricarlas.
Claro, ¿eh? claro que sí. Yo he hecho hoy números. Yo soy no hombre de letras, pero he hecho números y he calculado. He calculado y te pregunto, ¿tú eres consciente de que tus 12 hijos han gastado en sus 48 hijos casi 5.000 pañales solo en los tres primeros años de vida de sus hijos? Esto es una barbaridad, ¿eh?
Mira, no sabía la cifra, pero cualquier cifra que me des te diré que sí. Cualquier cifra. Porque son verdad. Es decir, que si me des 5.000 me dices 50.000, te digo, sí.
Sí. Es una auténtica
sí. Mira, cuando yo me casé el 58, tuve la primera hija, tuvimos la primera hija el 59, y hemos pagado el último recibo a la universidad del pequeño el año 2007. O sea, hemos estado, yo en casa digo, la crisis, 48 años de crisis, y pues ya está.
Ya.
Y entonces mi mujer quiso hacer la cuenta del número de recibos que habíamos pagado en el colegio.
Sí.
Porque hay una cosa que hay, todos los niños iban al colegio, pero además repetían curso. Uh-huh. Porque lo suspendían. Uh-huh. Y repetir quiere decir gastar.
Sí,
eso
sí,
me costó
sí.
Un poco de tiempo de darme cuenta. Bueno, pues salieron 1.830 recibos. Y como el último era de 40.000 pesetas, pues entonces 1.830 por 40.000, 72 millones de pesetas.
Madre
y entonces ya dije yo, me animé y dije, ¿y son 50.000? 90. Pues mira, en vida ya han heredado entre 72 y 90 millones de pesetas, que es deben ser pues entre 200 y pico, entre 250 y 400.000 euros.
Sí.
Ya los han heredado.
Oye, una cosa, un hombre como tú que fuiste hijo único, ¿alguna vez se imaginó llegar a formar una familia con 75 miembros, Leopoldo?
No, te, la contestación es esa. Pero hay un amigo mío, muy amigo de cuando éramos solteros, y yo no tenía novia, que me dice, siempre que me ve, me dice, sí, tú ya dijiste, cuando eras soltero y no tenías novia, que tendrías 12 hijos. O sea que, esto no te lo puedo asegurar, pero es que lo dice él siempre. Con lo cual, igual es verdad.
¿Por qué dices en el libro y en alguna entrevista, Leopoldo, que nunca has disfrutado de tus nietos?
Bueno, es que son esas frases que dice la gente. Ay, ¿cuánto disfruto con mis nietos? Yo no. Hombre, primero, con un nieto puedes disfrutar, con dos, pero con 48... Bueno, es que para disfrutar eso
es complicado.
Hay que sacar entrada.
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces digo, no, hombre, yo les quiero mucho y me lo paso muy bien con ellos, pero Bueno, pero en algún momento, pues digo, adiós, me voy a mi despacho. Pues, y, pues, ya está hasta las narices.
¿Han jugado contigo a los indios alguna vez? ¿No?
Nunca.
¿Nunca han jugado contigo? ¿Nunca te han atado en una silla?
Nunca en la vida.
Oye, Leopoldo, cuando dice que los abuelos malcrían a los nietos, ¿no será porque el que lo dice no ha tenido la suerte de que una abuela o un abuelo maravilloso lo malcríe?
Seguramente sí. Ya verás, yo malcriar a los nietos no los he malcriado. Lo que sí, te das cuenta que cuando yo hablo con mis nietos, con los mayores, con frecuencia te cuentan cosas que yo creo que a sus padres no se las cuentan. Bueno, igual llegan y te dicen, digo, pero alguna cosa que te digo, pero ¿se lo has dicho a tu padre? No. Bueno, pues es un momento que hay que tener cuidado, porque tampoco puedes decir nada que suene a crítica a sus padres. Claro. Con lo cual, tiene que quedar muy claro que el que manda es su padre, aunque luego tú le digas a tu mujer, te has dado cuenta. Bueno, entonces, yo por eso, hombre, maleducar, chico, yo tampoco soy un abuelito esos que da caramelitos, que no. Uh-huh. Igual es que es muy raro, pero...
No, muy raro yo creo que no lo es. Lo que sigue en el libro, he visto también que citas tres palabras. Bueno, tres palabras no. Una la repites tres veces continuamente, que forman parte de tu vida. Libertad, libertad y libertad.
Sí.
Pero debes tener unas líneas rojas, supongo también, ¿no, Leopoldo?
Sí, pero... Hombre, mira, pues como todos en la vida, ¿eh? Todos, hay cosas tú en tu vida que dirás... Esto no. Pues ¿por qué? Porque te parece que no, porque es una aberración, que hay aberraciones, o porque en tu familia eran así las cosas. Mira, te cuento, hay una cosa que no tiene alguna importancia, pero por ejemplo, en mi casa, no, hay una línea roja que nadie la ha escrito, que es que no se dicen tacos delante de la madre. No. Y tú imagínate, 12 hijos si soltaban, ¿eh? Bueno, pues tú, nunca. Nunca. Y entonces, incluso yo, ahora que vivo solo con mi mujer, cuando suelto un taco, cuando hablo con ella y suelto un taco, bajo la voz. Como para que no me oiga.
Ya.
Bueno, pues sí que es una línea roja. Sí.
Ya.
Pero...
Y acabamos, Leopoldo. Dices en tu libro también, casi al final, que todo en la vida gira alrededor del amor.
Sí.
Eso es clave,
sí.
¿No?
Sí. Mira, en una familia no hay que hacer más que una cosa, que es quererse mucho. Lo que pasa es que quererse mucho se concreta en miles de detalles pequeños. O sea, yo siempre pienso que en la vida hacemos muy pocas cosas grandes. O sea, yo llevo 84 años y todavía no he hecho una cosa grande. Y digo, o me doy prisa o esto se acabó. Y a veces suelo decir que Cristóbal Colón descubrió América una vez. Pero es que luego le gustó y volvió. Pero tú imagínate... La cantidad de cosas pequeñas que hizo Cristóbal Colón hasta poder ponerse en marcha. Pues supongo que cada noche llegaría a casa y su mujer le diría, Cristóbal, ¿qué tal el día? Dice, pues muy mal. La vieja está la reina que no quiere empeñar las joyas, el carpintero que se me retrasa, lo normal. Y de repente un día descubre América. Bueno, pues me parece que en una familia, si quieres mucho, mucho, mucho a la gente, es porque tienes detalles, miles de detalles. Pues de pequeños servicios, de servir el agua en la comida pues cuando uno se le ha acabado, de cuando estás más cansado, pues que te viene tu mujer, tu marido, tu nieto, y dices, querría hablar contigo. ¿Y por qué? Pues porque lo está necesitando en aquel momento. Bueno, pues me parece que con todo eso, a base de detalles pequeños, haces que la vida sea maravillosa o haces que la vida sea un asco. O sea, yo siempre pienso que cuando una familia va mal, no es porque ha habido un bollo, no, es porque no se han cuidado las cosas. Pero eso pasa en una familia y en la empresa y en no sé dónde. Tú vas a una empresa y entras ahí y dices, uy, esto va a durar muy poco. Eso. Y ves otras empresas que dicen, por lo menos, chico, por fuera va muy bien, no sé, por dentro como ya. Esto se tiene que notar.
Leopoldo, ha sido un placer como siempre saludarte, porque tú eres amigo de esta casa. Exacto. y ha sido una excusa invitarte por este libro, ¿eh? Queríamos hablar contigo.
Qué bien.
Leopoldo Abadía, abuelos al borde de un ataque de nietos, que no de nervios, ¿eh? Despasa, Leopoldo, un abrazo muy grande, gracias.
Muchísimas gracias por todo.
Hasta muy siempre. Saludos. Gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
¿Han oído ustedes hablar de Masical? Estoy segura de que si usted no bebe agua del grifo, o padece picores en su cuerpo cuando sale de la ducha, o ha tenido que cambiar recientemente su calentador de agua por culpa de la cal, esto le interesa. Hola Noelia, ¿estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto porque te refieres al dispositivo Masical, que una vez colocado impide la incrustación de cal en tuberías, calentadores o calderas, lavadoras, lavavajillas, etcétera, y elimina la cal acumulada durante años, ejerciendo un efecto de limpieza interna en tuberías y electrodomésticos, que al final se traduce en un mejor funcionamiento y en menos averías.
Masical se puede colocar en viviendas, en comunidades de propietarios o en cualquier otro lugar donde el agua sea dura y tengamos problemas con la cal o con el mal sabor del agua.
Garantizamos por escrito la duración ilimitada de funcionamiento y si en un año de prueba no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Masical cuesta solo 99 euros, díganos que lo ha oído en esta emisora y consiga también totalmente gratis un segundo Masical para otra vivienda o para compartir con alguien y así solo paga la mitad. El economizador de luz también gratis para conseguir ahorrar todos los meses hasta un 15% en su recibo de la luz.
902-107-109. Masical, 902-107-109.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo
Hola.
Muy afectuoso para todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
Es definitivo. Sí. Te fijas, lo decimos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Mauricio Pochettino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Me gusta muchísimo escuchar la radio cuando me acuesto en la cama. O cuando
¿Radio inglesa? ¿Hacen radio hasta ahora allí los ingleses?
No, tengo todas las aplicaciones para escuchar toda la radio española. ¿No?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Escucho mucho la COPE. O sea que,
grande, grande.
COPE, bien. Referentes que se hacen oír.
És hora de pujar-nos del tren de la notícia Renfe.
En el que portem d'any, més de 90 milions de persones han utilitzat el servei de Rodalies de Barcelona, el que significa un creixement del 5% respecte a l'any anterior. Aquest 2017, més de 4,5 milions de nous clients s'han sumat al servei de Rodalies. Fes-ho tu també i viatja en tren.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
COPE Catalunya i Andorra. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs nosaltres seguim en aquest tren de Rodalies que és el migdia a COPE Catalunya i Andorra fins a les dues. Jo no sé si ho sabeu, però un lloc que visito habitualment com són les perruqueries, tant els homes com les dones, ho estan passant molt malament. Ho estan passant molt malament des de l'any 2008, que han perdut gairebé un 40% de la seva facturació. Del tema parlem d'aquí res, dos minutets. Però abans, una bona visita a una parafarmàcia natural. Queridas amigas, queridos amigos, os pasáis quizá demasiadas horas sentados o de pie, notáis aquello de las piernas cansadas, empiezan a aparecer las primeras varices, las primeras venitas, las primeras arañas vasculares. Sí, pues yo creo que llega el momento de pensar atención y buscar los productos de Mundo Natural. Por eso queremos saludar al director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Para esas personas que tienen esos problemas en las piernas y dicen, bueno, pues, ¿cómo puedo solucionar esto? Mundo Natural tiene un producto que se llama Varifin.
Exactamente, Varifin de Mundo Natural es un producto que tiene un efecto flebotónico inmediato. ¿Qué quiere decir esta palabra tan rebuscada? Uh-huh. Pues quiere decir que tiene la capacidad de reducir el calibre del vaso sanguíneo de forma inmediata, y esto es una de las principales causas que produce esa sintomatología que has comentado. Piernas cansadas, piernas hinchadas, dilataciones venosas, que estéticamente nos afectan pero realmente son causa de enfermedades tromboembólicas. Por eso es que le prestamos mucha atención y porque incluso las personas, los que son diabéticos, no pueden darse el lujo de sufrir esos problemas de retención de líquido en las zonas más distales de las extremidades, porque incluso puede terminar con ulceraciones y producir ese pie diabético. Entonces, en este sentido, necesitamos buscar un producto que sea eficiente y efectivo desde el punto de vista de reparar, claro, esa circulación de retorno venosa periférica, como se le llama.
Efectivamente. Entonces,
en este sentido, nos ayuda Varifin, y porque también contiene principios activos como es la rutina, esperidina y vitamina C con pepita de la uva, que uh-huh. tiene la capacidad de fortalecer el colágeno de la capa más interna de los vasos. Si el vaso pierde colágeno, ese vaso se distiende fácilmente.
Muy bien. Oye, ¿cómo podemos, Adrián, cómo podemos y debemos tomar Varifin?
Pues mira, Varifin puedes tomarlo si quieres hacerlo de forma preventiva, porque sabes que con el calor empieza a complicarse esos problemas. Exacto. De piernas cansadas, piernas uh-huh. hinchadas. Una capsulita al día, si empezamos desde ahora, vamos a notar que vamos a pasar por el verano sin esas molestias. Pero si tienes insuficiencia venosa crónica, incluso hemorroide, puedes tomar una cápsula por la mañana y una por la tarde de Varifin.
Estupendo. Ya lo sabes, a partir de ahora, en tu memoria o en tu nevera, ahí con el imán puesto el nombre Varifin de Mundo Natural, Adrián, que podemos encontrarlo en farmacias, para farmacias, herbolarios y también en el Corte Inglés, ¿verdad?
Exactamente, en cualquier punto de venta pides Varifin, es de Mundo Natural, y tus piernas van a lucir mucho mejor con respecto a las varices.
Adrián, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Pepe.
Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta semana llegaba a la redacción de Herrera en COPE Cataluña y Andorra un estudio de los muchos que nos llegan que hablaba sobre el sector de la peluquería y concretamente hablaba que es uno de los que se ha visto más golpeados por la crisis. Dicen que las peluquerías han tenido que afrontar la disminución del poder adquisitivo de las familias, que redujo considerablemente el consumo en este tipo de servicios, hasta provocar una caída media de la facturación del 38%. Y por otro lado, el sector ha tenido que afrontar un fuerte ajuste de los márgenes debido a la aparición del fenómeno de las peluquerías low cost y el incremento del IVA. Parlem de tot plegat amb el Gregori Dalmau, que és el president del Gremi Provencial Artesà de Perruquers i Bellesa de Catalunya. Gregori, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Encantats de tornar a parlar amb vostè. Ja m'agradaria que fos per parlar de que la cosa pinta millor que l'última vegada que vam parlar, però segons aquest estudi i segons el que palpeu vosaltres dia a dia, la cosa sembla que no va gaire bé, no?
Què va, la cosa està encara més danyada, perquè, com vosaltres dieu, la gent cada cop fa més altruisme, vull dir que treballa sense estar donat d'alta i a cases i en botigues sense estar donat d'alta, i això també perjudica.
Vosaltres imagino que heu fet ressò d'aquesta situació a la que esteu patint i també, no sé si heu informat que hi ha aquesta gent que està practicant aquesta professió, molt maca professió, i a més hi ha molta gent que en sap i amb molta experiència. Heu avisat que això està passant, no? Què us han dit?
Sí, a veure, pots avisar, però tot és segons la denúncia i nosaltres no podem estar ni amb els ulls a tot arreu. Vull dir, això millor que també la ciutadania, si veu algun que està o sospita d'algú, pues que doni l'avís, no, a lo que és Seguretat Social o alguna inspecció, que passi. Vull dir, tothom intentem estar, bueno, estem al dia, no, de tot, de legal, però si n'hi ha algú que no està legal, tampoc el gremi pot incorrer en això, vull dir, això ja són estaments oficials.
Clar, perquè tampoc és la vostra feina, només faltava que feu això, no?
No podem fer tampoc de policia, vull dir, per això ja tenim els estaments oficials, que són la Seguretat Social i els inspectors d'Hacienda, vull dir...
Gregori, la gent que va, per exemple, a la perruqueria, perquè tots hem de passar per la perruqueria tard o d'hora, no? Per tallar-nos el cabell o per fer algun tipus de tractament, què és el que busquem realment quan anem a la perruqueria? Una cosa econòmica, tot i que no sigui de la qualitat que esperem, què busquem?
Home, jo penso que el que busquem la gent, el que busca la gent en global és de que surti bé, no? Vull dir, un professional darrere del sillo, no? Que t'atengui bé, que sàpiga trobar el teu punt de bellesa i que surti guapo o guapa del saló. Vull dir, això és el principal. Llavors, qui busca per economia és com qui menja econòmic o menja millor. Vull dir, això ja és segons cadascú el seu butxaca. Uh-huh. Però, normalment, si vols una qualitat de servei, has de mirar que el professional també estigui ben preparat, que tingui, no sé, anys d'experiència o que hagi fet uns cursos que li donin aquesta capacitació de professionalitat. No? Uh-huh.
Heu hagut de tancar persianes? Hi ha hagut molta gent que tu coneguis del gremi que ha hagut de tancar i dir, escolta'm, no puc més amb aquesta situació?
I tant, perquè gent que potser que per ser ja gent gran i a punt de jubilar-se o alguna cosa, s'han vist que la pujada, sobretot de l'IVA, que pensa que vam tindre que assolir un 13% d'aquell impost. Vull dir que no s'ha passat al client final, sinó que ho ha absorbit el perruquer, no? Llavors, clar, estem parlant de molts diners. Vull dir, això és com si un treballador li traguessis un 13% del seu salari.
Clar, si ja és poc el salari, doncs tregui el 13%.
Exacte, vull dir, a part del que paguem, a sobre que en treguin un 13% del nostre salari. Uh-huh. I això també repercuteix també després agafar gent per treballar. Vull dir, si un saló que està facturant, posem el cas, ja dic un saló gran, un 10.000 euros al mes, posa el cap de que són 1.300 euros, que això és un sou d'un oficial.
Clar.
És una persona menys a treballar en aquell saló. Vull dir, això també s'ha de tindre en compte.
Clar, i a banda d'això, òbviament, a banda de tenir personal qualificat i amb un contracte, també heu de pagar llum, aigua...
Sí,
i els impostos corresponents. A vegades diem, és que no vaig a la perruqueria perquè em costa 30 euros. Dius, escolta'm, però d'aquests 30 euros, què es queda al perruquer, no?
Això és el que la gent tindria que estar més informada, perquè a vegades et venen a dir, hosti, cobren molt car, cobren més barat, vull dir, és que del que cobrem nosaltres, realment, el que es queda al calaix és ben poc. Vull dir, podríem estar parlant d'un 30% del valor del servei que estàs fent. Entre gastos de lloguer, la llum, els impostos, a la societat social i tot això, vull dir que et quedes en res i menys. Uh-huh. I avui en dia està bastant... Bueno, costa munt aixecar un negoci, imagina't.
El tema sanitari també és superimportant, perquè hem de saber on se'ns renten el cap, amb quins productes, perquè recordem que estem parlant de pell, no? Estem parlant de pell i de pell, que no qualsevol cosa serveix.
Però també s'ha de veure també les eines que es treballen. A part d'això,
del
cap on es fa el producte que s'utilitza, també les eines estan esterilitzades, si les navalles es canvien les fulles al moment, si, vull dir, les tisores, si s'han netejat bé, vull dir, tot això és molt important. El que és sanitat no només implica que et posin una tovallola sense reutilitzar, que això ja no sé qui ho farà, però... Però, a part, implica en coses més sèries, no? Que si fan un tall o fan alguna cosa i aquella navalla no ha estat canviada correctament la fulla o la tisora no ha estat netejada correctament, doncs ja no estem incordint en una cosa de brutícia.
Gregori, no sé si tens també la impressió, que a mi em passa, no? Que veig, a banda de que les perruqueries tanquen, però veig que hi ha molts establiments de venda de productes d'estètica de perruqueria, de xampús, de cera per les cames, no? Ha augmentat aquest tipus de botigues?
Sí, és curiós que m'ho preguntis, perquè jo personalment tinc un parell.
Veus?
Sí, que ha augmentat. És lògic, perquè la gent, a part de que busca l'oferiment al servei a la perruqueria, doncs també el busca a el que és en una tenda professional. Ja no va tant al súper, si vol alguna cosa... És el que abans parlàvem, no?
Sí.
Vull dir, si vols alguna cosa una mica més cara i ulls, tu buscaràs un professional que tingui una qualificació per treballar el teu cabell. Vull dir, llavors, si tu busques un producte qualificat per tu, també, o aniràs a la perruqueria, que està molt bé, també, o acudiràs a una tenda que venguin productes de perruqueria, està que clar. Són exclusivament de perruqueria.
Això és com el pa, no? El pa a la panaderia, no és la gasolinera.
Efectivament, vull dir, això és cadascú hem de vendre el que sapiguem.
Escolta, crec que, imagino, Gregori, em poso al teu cap que el desig per l'any 2018 sembla que quedi lluny, però estem a res, dos mesos per arribar al nou any. Imagino que d'aquí dos anys, dos mesos, el que desitjaràs tu i tota la gent del gremi de perruqueries és que això acabi funcionant tard o d'hora, no? Perquè estem parlant de, el PP Collado sempre ho diu, de persones que treballen però famílies que hi ha darrere.
Sí, sí, i a part de famílies que hi ha darrere, pensa que el sector d'autònoms, si ens anem a Norris, el sector d'autònoms se'n va a Norris tot, perquè l'economia gairebé està bastant suportada per autònoms. Sí. L'economia avui en dia, vull dir, la petita empresa, la microempresa no aguanta una apretada així.
Ai, que ens apreten per tot arreu, Gregori.
Esperem que canviïn una mica la situació.
Tant
que,
de bo, perquè políticament estem en una situació per tirar-nos de los pelos, i mai millor dit.
Mai millor dit, no.
Gregori Dalmau, com sempre, president del Gremi Provincial Artesà de Barroquers i Bellesa de Catalunya, moltes gràcies i endavant. I a continuar aquesta lluita, sigui tallant cabells o venent xampús, però continuant a la lluita. Gràcies.
Moltes gràcies a tu també.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Vagi
bé. Adéu.
Y esto es la tortuga ninja.
D'aquí no res l'actualitat esportiva, però abans un consell. Recupera, sí, sí, recupera l'expressió de joventut en la mirada i el somriure amb l'últim llançament de la marca Shiseido. Un únic producte per fer ulls i llavis de la línia Future Solution LX, reduint sensiblement tots els signes d'envelliment i fatiga. Sent el poder de la longevitat en la teva pell amb la marca Shiseido.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que ja estan aquí els companys d'esports. Elena Condis, bon dia.
Hola, bon dia.
Quique Iglesias, bon dia.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, vull dir, tot depèn, ja saps de què. José Luis Gil, què tal, com estàs?
No he dinat, bon dia.
Bon dia. Quique Iglesias està preocupat perquè l'Espanyol encara no ha jugat el seu partit d'aquesta jornada.
És que ho juguem divendres o juguem dilluns. I avui toca dilluns.
No? Ganes d'entrar al tempo de juego amb el Paco.
Sí, clar, sí.
Efectivament.
Té que aquí unes hores intempestives que no són pròpies de la meva qualitat.
Per tant, el senyor Quique Iglesias hauria de parlar el primer. Si l'Espanyol...
És el seu programa, clar, Collado. Sí. Endavant.
Vinga.
Jo
vinga,
seguia
si l'Espanyol juga avui, l'actualitat...
Vinga, va. Escolta, és que l'Espanyol juga avui a les 8 de la tarda, no, ETA, contra la Reial Societat, recuperant tant de bo per la titularitat de Víctor Sánchez, Quique Sánchez Flores, la baixa per decisió tècnica de Javi López, Marc Roca i Marc Navarro. Víctor Sánchez, cal recordar que es va perdre dos partits, Real Madrid i Llevant. L'Espanyol, que té 9 puntets, i hauria de començar a pensar a sumar de 3 en 3. Cal esmentar que l'Espanyol jugarà 3 partits en 7 dies, és a dir, avui a Noeta, dijous a Tenerife a la Copa i dilluns una altra vegada a Cornellà per rebre el gran Betis de Quique Setién. En fi, recuperem les declaracions d'ahir de Quique Sánchez Flores en sala de premsa.
Nos aventajan en tiempo de proyecto, que es muy importante. Nosotros estamos en la versión 2.0 del Español, es nuestro segundo año de proyecto, donde tenemos un grupo muy similar, que tiene una continuidad, pero ellos a lo mejor están en la Real Sociedad 4.0, y eso conlleva una cierta distancia. Pero nosotros tenemos la capacidad, y estos jugadores la tienen, por su calidad y por su talento y por su y la forma en que entrenan, de acortar esas diferencias.
Eusebio Sacristán, fenomenal, recupera a la Real Societat a Odriozola, Juanmi i Íñigo Martínez, que aquests tres en fan més poc una pedregada. El partit a les 8 al Tiempo de Juego, i si no pel amic De Aro, l'Espanyol jugarà avui amb la tercera equipació, samarreta fluorescent.
Molt bé, doncs que el fluorescent us animi.
Us acompanyi.
Ens il·lumini, ens il·lumini.
Això és il·lumini. Això és el que volia dir.
Molt bé, continue.
Ja estem?
De l'Espanyol, sí.
Ah, home, però ara hem de parlar d'un Barça. Gràcies, Quique.
El Girona que juga avui després del Barça. Molt bé, Collado, molt
però
bé.
Però si l'Helena Condis ha de marxar corrents ara, perquè sé que ha d'anar no sé on, no?
Helena
Condis, què tal?
A veure, per on voleu que comenci? Per la gala del Debes o pel que passarà aquesta tarda al Camp Nou i a mirant cap a la Copa del Rei?
Per on tu vulguis, full en blanc.
De best.
Doncs d'aquí una estoneta marxarà l'expedició del Barça cap a Londres per aquesta gala del de best, que segurament doncs guanyarà Cristiano Ronaldo. A les 2:35 surten en un vol privat Andrés Iniesta, Bartomeu, el director general Òscar Grau i també la plana major de la directiva. Leo Messi és a Londres des d'ahir esperant-los a tots i esperant a Cristiano i a Neymar, que són els tres finalistes d'aquesta gala.
Molt bé. A més, si parlem del Barça, si la memòria no em falla, Helena, el Barça ara jugarà fora de casa durant 6 o 7 partits i no tornarà a casa fins que jugui contra el Sevilla.
Vull dir que no és ben bé així. Juga el Barça demà a Múrcia, sí. Després anem a Bilbao, a Sant Mamés, després desplaçament de Champions Atenes i el cap de setmana següent ja és aquí al Camp Nou contra el Sevilla.
Però hi ha uns partidets
tres
fora.
Tres partidets, sí.
A
veure, demà a Múrcia. No tenim oients ara de Múrcia, però no, que sapigueu...
Jorge Martínez.
Sí. Demà no viatjaran a Múrcia, 7 pesos pesats, Messi, Suárez i Umtiti perquè arrosseguen sanció. Tampoc hi seran Ter Stegen, Busquets, Rakitic i Paulinho. Els 7 tindran descans fins al dimecres. Són baixa per lesió Alba, Dembélé i Rafinha i sorprenentment també Aleix Vidal i Arda. Els dos havien de tenir minuts en Copa, però ahir no van entrenar al·legant molèsties físiques. Així que Valverde, després de l'entrenament a les 6 de la tarda, després de parlar a les 5, cap a les 8 donarà la llista de convocats i hi haurà, en principi, 12 futbolistes al primer equip, més 4 del Barça B. Un segur que serà el porter Hortolà, en principi també entrarà Carles Alanyà i José Arnaiz i veurem si Corella.
Molt bé, Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Ara sí, parlem de Girona, Gil.
9 de la nit, a Riazor, Deportivo de la Coruña, Girona. El Girona que sobretot arrossega dos problemes. Un, la manca de gol als últims partits, i a més, avui no té a Estuani, sancionat per targetes. Ja va dir Pablo Machín a la prèvia que o jugarà Colunga o jugarà Callode, que no farà cap experiment com posar un migcampista en posició de fals nou. Amb això tanquem la plana futbolística, la plana basquetbolística, esperant el Barça, l'arribada de la derrota a Lliga ACB davant d'Estudiantes, 80-70, segona consecutiva de la temporada, i ja sense temps de descans, la prèvia del partit contra els Alguiris Kaunas d'Eurolliga. Sentirem el tècnic blaugrana Esports Cope, en Embol, ja és oficial, de totes. Aaron Palmerson, jugador fins ara del vespre, passa a ser Aaron Palmerson.
Madre mía, ¿cómo está?
Caurà l'acudit fàcil amb el cognom d'aquest xicot. Si Déu vol, en farem la radiografia amb protagonista a Esports Cope i en motor, recordem, Marc Márquez més a prop del títol de MotoGP després de l'últim gran premi. A Esports Cope us preguntem avui, en clau blaugrana, qui és The Best 2017? Favorit Cristiano
Ronaldo. Tina Turner, you're simply the best.
O Idris Elba, que és qui presenta la gala. El famós actor britànic, seguidor per ser el cèrrim de l'Arsenal. Pregunta en clau blanc i blava, on posaríeu més titulars? Avui contra la Real en Lliga o a Tenerife contra el conjunt chicharrero a la Copa del Rei?
Ha dicho usted una de nombres tan especiales.
Aaron Palmerson, Marc Márquez...
Endungong, no sé qué.
Callode y Olunga, els dos davanters de la plantilla del Girona.
Hay que hacer un cursillo aquí para decir la alineación, ¿eh?
Bueno, al final et familiaritza, son de la familia, claro, Callode y Olunga.
Claro.
Y Estuani.
Pues nada, que no sea muy longa la estancia aquí, que va dentro un rato.
No, yo le he deixat l'antena i 50 quan vostè m'ho ha dit.
Ben fet, perquè ara hem de parlar de perdre pes i després parlarem amb el nostre estimat Miquel Sen, de Gastronomia Alternativa, per parlar d'un aliment present a totes les taules en aquesta època de l'any, com són els ceps. I parlem també de la pluja, perquè si pluja, sense pluja no hi ha ceps.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Arriba la Copa y debuta el campeón.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimarts, des de la Condomina, Múrcia, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, José María Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cayo de Yolunga son...
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tú ya sabes que yo tengo un grupo de amigos amplio. Bueno, unos quieren vender el coche, otros quieren vender una plaza de parking. Sí. Y hoy tengo aquellos amigos que quieren perder peso y me dicen, Monse, pero es que no puedo perder peso. Digo, mira, pues no puedes perder peso, tú cuenta hasta tres.
Venga, uno, dos, tres.
Bueno, pues ese es el plan con el que te vamos a obsequiar y lo van a hacer nuestros amigos que llevan mucho tiempo con este plan depurativo Detox de Clinitex. Es el plan 1-2-3 donde vas a perder peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, comes de todo, no pasas hambre. Si estás harto o harta de probarlo todo y no adelgazas, te tienes que pasar a ese plan 1-2-3 de Clinitex. Es natural, además tiene registro sanitario y solo... cada tres semanas, solo es de tres semanas y los resultados van a ser inmediatos. ¿La primera semana qué va a pasar? Pues mira, la primera vas a limpiar y desintoxicar tu cuerpo con unos sobres que van disueltos en un vasito de agua de piña. Esta te gusta a ti, Collado, el
me
agua
gusta,
con piña.
Me gusta,
bueno,
me
ahí
gusta.
Vas a perder entre 3 y 5 kilos. Después, la segunda semana dejas la piña porque vas a tomar unos sobres disueltos con un poco de sabor de naranja. Uh-huh. Ahí vas a regenerar y recuperar la flora intestinal. Y la tercera semana vamos a dejar la naranja, vamos a dejar la piña y vamos a tomar unas cápsulas que son saciantes que a la vez que atrapan eliminan las grasas. Eso sí, vas a pedir seguir perdiendo kilos, pero no masa muscular y sin efecto rebote. Llama ahora mismo al 93-249-2300, 93-249-2300 e infórmate. Enriqueta va a estar al otro lado del teléfono para hablarte de cómo conseguir el plan gratis de 1-2-3. Porque me han dicho que comprando una balanza inteligente de dietista, que no solo te pesa, sino que te analiza el cuerpo y te dice cada día cuánto puedes comer, pues te van a dar gratis el plan 1-2-3 de Clinitec. Llama ahora mismo al 93-249-2300. No olvides que tienen registro sanitario, que es apto para celíacos, diabéticos, deportistas y vamos a recuperar los niveles de azúcar y colesterol. Pierde peso de forma natural y segura marcando el 93-249-2300.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una de les planes web més visitades per les persones que els agrada, si us agrada a vosaltres, la gastronomia i la cuina, és una pàgina web veterana, fa molts anys que està activada. És 3wsgastronomiaalternativa.com.
Espera, que me meto.
No, gastronomiaalternativa.com.
Oye, pero si miro a través del Twitter...
És gastronomia a dos as finals.
Gastronomia@gastronomiaafinal.
Dues as, no? Correcte?
Mira, aquí. Oi, però si sale la foto de mi amigo Miguel Sen.
Que clar que sí. Hola, Miguel Sen, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te.
Oye, atención.
Digui.
Felicita a Miguel Sen.
Per què?
Porque después de 30 años de escribir muchos artículos sobre el cava, sí, ha recibido un título que le llena de ilusión.
Quin títol és?
El de la confraria del cava Sant Sadurní.
Què dius? És el cofrare major, Miquel.
Aquest aplaudiment ha sigut fabulós.
És el cavaller cofrare.
Sí.
Molt agraït. És un aplaudiment de cofrare, sí senyor.
Sí senyor. Però això què implica? Que tens cava gratis tota la vida?
Hombre, així també quiero jo,
Això implica que tinc que continuar escrivint sobre el cava.
Vaja. Escolta, però avui de cava no. Mira, la setmana que ve, si vols. Avui hi ha preocupació en el món volataire, perquè clar, ha plogut poc. Plou i plou a bots i barrals. I ara arriba un altre estiuet, el de Sant Martí, que arribarà cap al novembre. I aquest any, què passa amb els bolets? Sobretot amb els ceps, no, Miquel? Que són buscadíssims, els ceps.
Sí, tots els bolets
tots
són buscadíssims. Jo crec que ara ja no queda cap bolet que no tingui el seu gastrònom de capçalera. Uh-huh. Jo no sé què passarà, però jo crec, que sóc optimista, que l'aigua d'aquests dies, més una bona calor d'ara,
sí,
que tindrem la temporada atrasadíssima, si voleu,
sí,
però bona temporada. Uh-huh. És una cosa una mica curiós, perquè molts bolets que normalment sortien a l'estiu i després, quan amb les primeres pluges del mes d'octubre ja desapareixen, doncs continuen.
Digues, Miquel, digues, tranquil.
Si continuen, cas com a l'ou de Reig, sí. Els reixos continuen sortint, sí. I són uns bolets que quan són petitets, sí. Rodonets, es poden passar un drap per sobre i menjar-los així amb làmines fines, com el carpaccio, són una autèntica meravella.
Ous de Reig a les Gavarres.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Sí, sí, estic donant pistes, estic donant pistes, eh?
Estàs donant pistes que jo no sé, crec que molts aficionats ho tindran clar. Mm. Els bolets són una mica com el vi. Mm. És a dir, no és el mateix una varietat plantada en un lloc que en un altre. Sí. No té res a veure, el clima, el terra, el sol, tota la microbiòtica que funciona entre les arrels, fa que cada bolet tingui el seu gustet particular.
Clar.
I la... així cadascú tindria, quan anem a comprar bolets, sí. Tindríem que dir, aquests d'on són? De Bulgària?
Home, és que aquests dies, ara que parles de Bulgària o d'altres punts d'Europa, els bolets, els rovellons que veiem als mercats, que em perdonin, però no tenen bona pinta. Alguns sí, però la majoria no, eh?
És que, a més, de la pinta és el gust, perquè, per cas, un dels llocs on més bolets es recullen per enviar als mercats, sobretot els de Barcelona, és Galícia.
Sí.
A Melilla, el poble de Melilla, que està una mica com a punta, és el centre de Galícia, i és Sura i Melilla, resulta que els rovellons, posem per cas, a mi no m'acaben d'agradar. Ja. Per quina raó? Perquè el clima de Galícia, a pesar de que ara estem en una sequera importantíssima, sempre és molt més humit que el de Catalunya. Aleshores, el bolet, el rovelló, concretament,
sí.
Té aquest toc de massa aigua, que després ho detectes quan el cuines.
Clar.
En canvi, els rovellons i de tots els lactaris aquests, les zones de pinar amb una mica de secà, a mi els de l'Ordal m'entusiasmen, posem per cas.
Per
jo crec que és per això.
Jo prefereixo, i acabem ja, Miquel, prefereixo els del Berguedà. El problema no, és que...
El lloc idoni, però aquest any que ha passat...
Res, doncs pues no ho sé, escolti, no ho sé, li preguntaré a un amic meu. Miquel...
Senyor Confrara, que és
senyor Confrara, senyor Confrara del Cava, felicitats i...
Ah, un rango aquí,
I una abraçada molt gran. I llegim cada diumenge el periódico, t'escoltem aquí a Cope Catalunya els dilluns.
I tenemos en el Twitter, Gastronomia A.
Efectivament, Miquel, una abraçada, adeu.
Abraçada
a tots. Deixeu-me 30 segons per recordar, perquè hi ha molts oients que truquen i diuen la famosa conferència del médico psicoterapeuta, el doctor José Aznar, ¿cuándo es? Ya se acerca, es el 18 de noviembre en el Hotel Gallery de Barcelona, en la calle Rosellón 249. Empezará a las 4 de la tarde, acabará a las 8 de la noche. Sabréis lo que es la psicoterapia y sabréis qué es el trabajo altruista del doctor Aznar desde hace mucho tiempo. ¿Os queréis apuntar a la conferencia? 93-441-6325. ¿De acuerdo? Entonces ya está dit. Gracias, Montserrat.
Oye, aprovecho que Renfe ofrece el miércoles 25.000 billetes a 25 euros por el aniversario del AVE.
Continuará.
¿Se lo paso a Puigdemont o no?
Ah, venga, adeu.